Els camins.
Els camins.
De la música.
De la música.
Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 de FM de València, l'emissora lliure libertària. Bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Avui, afortunadament, perquè no sempre és possible aconseguir-ho, hem trobat música de dones compositores. En aquest cas es tracta de la francesa Henriette Régnier, una arpista absolutament legendària en el seu instrument, perquè no sols va ser una gran intèrpret, una intèrpret absolutament virtuosa d'aquest instrument, sinó que, vist el fet de que no hi havia quasi obres per a l'arpa com a instrument solista, va ser també compositora. I clar, per a que s'interpretaren les obres calien també artistes que interpretaren a l'arpa. I per això va escriure un mètode d'arpa que encara avui s'utilitza. Estem parlant d'una dona que va néixer el 18 de setembre de 1875 i que va morir l'1 de març de 1956. O sigui, va ser una dona que va tenir una vida llarga, però molt, molt fèrtil. L'abril de 1914, l'arpista, compositora i pedagoga, presentava en tots els honors algunes de les seues obres en la Societat de Concerts del Conservatori de París. I dies després, la revue musicale d'aquesta Societat de Concerts publicava un article que se'n feia ressò. Dia: els braços flexibles i ondulants de Mademoiselle Régnier són com dos colls de cigne que fan de mirall sonor. L'admirable virtuosisme de l'autora del concert per arpa fa de catalitzador de la renaixença de l'arpa solista. En la seva música, Mademoiselle Régnier no busca dir ni moltes coses ni coses estranyes. Es conforma amb la llei universal de les proporcions i amb la llei de l'art. Efectivament, Régnier no va ser una gran innovadora, però sí que se va integrar perfectament dins de l'ambient de la seva època. Estem parlant del romanticisme. En 1914, Régnier tenia 39 anys i el més important, a part de que la seva obra era d'una gran inspiració i un coneixement profund d'escriptura musical, el que s'escoltava més enllà de l'esfera privada, que isquera dels salons, que era l'únic lloc on habitualment alguna senyoreta o senyora interpretava a l'arpa alguna cosa com a una forma d'animar la vetllada, ella va aconseguir que no sols això es fera, sinó que l'arpa es posara en compte d'aquest lloc on habitualment està l'arpa en les orquestres, allà al fons, a l'esquerra, mirant de front a l'orquestra, que la posarà davant de tot com a solista i amb obres tan fetes directament per arpa per ella com algunes transcripcions que en va fer d'altres compositors. Aquestes coses, que ens pot semblar tan obvi ara mateixa per la seva formació, la qualitat de l'obra i la interpretació en aquells anys no ho era tant. El domini intel·lectual el tenien reservat els homes, òbviament, i mentre ells s'estrenaven a les sales de concert, elles s'havien de conformar amb els salons privats de les cases. Era la diferència entre fer música pública o domèstica i també entre poder editar les partitures o quedar-se en l'arxiu familiar. La majoria de les compositores i intèrprets, parlem de principis del segle XX i a París, només eren conegudes en els salons privats perquè els públics estaven reservats essencialment als homes. Per tant, aconseguir el reconeixement oficial només arribaven unes quantes. Per a començar a escoltar la música d'aquesta virtuosa Henriette Régnier, anem a posar un trio per a arpa, violí i violoncel interpretat per Xavier de Maistre a l'arpa, Ingolf Turban al violí i Wen-Xin Yang al cello. Anem doncs a escoltar el trio per arpa, violí i violoncel en els seus quatre moviments. El primer, sense té indicació de temps, el segon en un scherzo, el tercer un andante i el quarte final sense indicació tampoc de temps. Thank you.
Thank you. Thank you.
Com heu vist, l'ambient de l'obra és purament romàntic. És una obra de l'època en la que ella vivia, evidentment. Henri Regnier, com hem dit, va aconseguir, i des de molt jove, que l'arpa fora no sols un instrument dels salons on les senyores o senyoretes, com he dit, interpretaven algunes peces més o menys difícils o més o menys fàcils per a animar la vetllada, que passara a les sales de concert. I els crítics parlaven d'ella i s'editaven les seves partitures. De fet, havia estat de les poques compositores llorejades pel Conservatori de París. Fins i tot al final de la seva vida li varen tractar de concedir per dues vegades la Legió d'Honor, un honor que ell ja va rebutjar les dues vegades. De fet, va arribar a ser l'arpista més talentosa de la seva època i també una gran pedagoga, com hem comentat. Ja hem dit que el seu mètode encara s'utilitza. L'única cosa que la feia diferent és que era dona. Tota la resta estava en regla. Henri Regnier, que havia nascut, com hem dit, en 1875 a París, tenia un pare que era pintor i que per guanyar-se la vida de tant en tant feia d'actor. La seva mare pertanyia a l'alta burgesia francesa. Henriette va ser l'última de quatre fills. I tot i que els pares l'havien introduït en el món de la música a través del piano, va ser després de sentir un concert de l'arpista Alphonse Hasselmans, que era un de les figures de l'època, que Henriette, tot i que encara era molt menuda, va quedar atrapada pel so d'aquell instrument, i aquest fet marcaria per sempre més la seva vida, tant personal com professional. Entrà amb 9 anys al conservatori a estudiar amb Hasselmans, precisament, l'arpista que l'havia sentit abans i l'havia fet enamorar-se de l'instrument, i alhora també rebia classes al taller de Sébastien Érard, que era un constructor de pianos i arpes. Anem a escoltar ara un parell de peces d'una època prou juvenil, una d'elles molt juvenil, és de 1901. La primera que anem a escoltar es diu Les Jantes i és de 1201, i la segona es diu Contemplació i és de 1898. És a dir, que tenia tan sols 13 anys quan la va composar. Thank you.
Thank you.
realment no semblen peces fetes per una xiqueta de l'edat, bueno, d'una joveneta de l'edat que tenia quan les va composar. Són peces que demostren ja que era una autèntica nena, prodigi. La seva influència no sols va arribar als arpistes, sinó que va influenciar a molts dels compositors de l'època, perquè el seu ímpetu en la composició i sobretot el seu ímpetu vital a l'hora d'animar l'ambient musical va fer que tinguera influència, per exemple, en gent com Gabriel Fauré, Claude Debussy i Maurice Ravel, per exemple, que varen fer que incloguera parts d'arpa en moltes de les seves composicions. Com a resultat, les seves composicions exemplifiquen alguns dels millors exemples de l'idioma de l'arpa que existeix en l'actualitat. És, a més, una persona que tenia el seu compromís social, perquè durant la Primera Guerra Mundial va fer una associació per a poder recollir diners i mantindre els artistes durant l'època bèl·lica. És una societat que va durar molts anys després que acabara la Primera Guerra Mundial, però que finalment desaparegué, encara que la seva influència se va fer notar. Renier va tindre no sols influència en alguns grans compositors, sinó que també va fer que alguns compositors menys coneguts, com per exemple el cas de Marcel Lherbier, que va transcriure la dansa sagrada i la dansa profana de Debussy a l'arpa cromàtica i afectar a la influència de l'arpa en molts altres compositors, com hem dit. És una dona que, a més, va ser una persona molt lluitadora pels drets de les dones en el seu ambient, en l'ambient musical, òbviament, però que va aconseguir el respecte i l'admiració de tota la societat musical. Anem a escoltar, finalment, la que segurament és l'obra més coneguda d'Henriette Renée, una peça molt jove, una peça feta en 1911, que s'anomena La danse de Lutin. Els lutins són així com els doñers, la dansa dels doñers, podríem traduir-la. Així que anem a escoltar-la. Thank you. Espero que aquesta música vos hagi agradat. Ja sabeu que esteu al 104.4 de l'FM i, òbviament, també en la nostra web podcast caminsdelamusica.net. Bona nit, bon dia o bona vesprada i fins al pròxim programa. Adeu.